Són 8:45, bona nit.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonés.
És dimarts 18 d'octubre, tota la tarda que em ronda pel cap aquesta pregunta: què porta uns nens de 14 i 15 anys a agredir sexualment un company de classe? Just avui ha començat el judici que haurà d'aclarir si el que denuncia la víctima, un noi amb la síndrome d'Asperger, que en el moment dels fets tenia 13 anys, és veritat o no. Feia temps que un grup de companys l'assetjaven i l'insultaven fins que un dia, a l'hora del pati, el van violar, segons la versió de la víctima. Més enllà del judici, però el que sobta és que a uns nens, perquè al final amb 14 o 15 anys encara són uns nens, els pugui passar pel cap una atrocitat com aquesta. És un joc? Es poden divertir veient patir un altre company fins a l'extrem d'agredir-lo sexualment? És veritat que fa uns anys que s'alerta que cal més educació sexual. Molts adolescents i preadolescents veuen pornografia abans dels 13 anys i això diuen que pot promoure aquestes relacions sexoafectives molt més violentes i desiguals, però d'aquí assetjar un company d'escola i agredir-lo sexualment a la mateixa escola està fora de tot raonament. La víctima, que ara té 17 anys, no ha tornat a l'escola des d'aquell moment i rep classes a casa seva. Els seus pares han explicat que s'ha intentat suïcidar i el noi els ha dit que només vol que se'l creguin. Unes seqüeles que segurament li quedaran per tota la vida. Mentrestant, però, també cal que ens fixem en els presumptes agressors. Què es pot fer perquè aquests joves que ara tenen entre 18 i 19 anys recapacitin sobre el que van fer presumptament i que no tornin a cometre actes tan atrossos com aquest? En temps de tertúlia en parlarem avui amb Lluís Escala, que és psicòleg de la Fundació Vicky Bernadet. Al final, pel bé de tota la societat, hem de pensar primer en la víctima, però tampoc podem obviar l'altra part, que aquests joves, presumptes agressors, puguin tenir relacions normals amb altres persones i que s'allunyin d'aquest comportament ha de ser també un repte que només amb la presó no se solucionarà. Ara passen gairebé 3 minuts de 8:45 abans de sopeu de saber que... que el govern reconeix que ha de fer autocrítica per la crisi als Mossos d'Esquadra. S'ha destituït el comandament en cap del cos, Josep Maria Estela, només 9 mesos després d'haver-lo nomenat. La portaveu Patrícia Plaja ho justifica per la falta d'entesa amb el conseller, però admet que no s'ha fet tot bé.
És obvi que l'actual situació que viu el cos de Mossos d'Esquadra no és la desitjable. Òbviament, i segur que hi ha marge de millora. L'autocrítica sempre és bona i també, en aquest cas, es farà. I asseguro que els propers dies serà el propi conseller d'Interior qui en primera persona respondrà a tots els dubtes o els interrogants que hi pugui haver respecte a aquest tema.
De moment, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, encara no n'ha parlat. Demà en tindrà ocasió a la sessió de control al Parlament. Haurà de respondre a una pregunta dels comuns sobre la qüestió i en els propers dies ha demanat de comparèixer a la Comissió d'Interior. En tot cas, el departament defensa la destitució perquè diuen que les desavinences entre Estela i la direcció política s'havien demostrat irreconciliables i posen com a exemple el nomenament dels nous comissaris la setmana passada a Benet Íñigo.
L'endemà de la destitució, el director de la policia, Pere Ferrer, ha justificat la mesura TV3 insistint en les discrepàncies amb Estela pel que fa a la feminització de la cúpula del cos. El departament va escollir 4 comissàries i 2 comissaris i Estela era partidari d'uns altres noms que ho deixaven en 3 i 3.
Hi ha un punt d'inflexió que és en el moment que no es reconeix l'oportunitat que la promoció de futurs comissaris que ha de sortir tingui aquesta representació de bons comandaments a la casa. La resta és un acumulat. Les visions diferents i les discrepàncies són naturals de totes les organitzacions.
Ferrer reconeix problemes personals anteriors entre Estela i el seu número 2, Eduard Sallent, però diu que no prou greus per fer-lo saltar. El que el director de la policia considera gravíssim són les acusacions que va llançar des de RAC1 l'exconseller d'Interior Miquel Samper, que va vincular el cessament a la promoció de càrrecs que havien... a la promoció de policies que han blanquejat investigacions de corrupció. Ferrer li retreu que això perjudica tot el cos.
Més enllà de les persones a les que es fa més referència més directa, es necessita aportar-ho a acreditar una mica més, perquè jo també entenc que pugui estar generant malestar fins i tot en els propis equips aquest tipus d'acusacions.
De fet, fonts dels Mossos consultades per RAC1 consideren una irresponsabilitat les declaracions de Sàmper perquè poden passar factura en les relacions amb jutges i fiscals.
Unes declaracions les de Sàmper que encara aixequen polseguera. El també exconseller d'Interior, Ramon Espadaler, s'ha desmarcat de les acusacions. En declaracions a Ràdio 4, l'ha convidat a denunciar-ho a la justícia i des de TV3, Sàmper ha deixat clar que ho faria si en tingués proves.
Jo no m'he atrevit mai a fer una afirmació com aquesta. Si ell coneix que això és així, jo crec que l'àmbit on ha de dir no està en una tertúlia radiofònica com la Fiscalia. Jo no m'atreveixo a fer afirmacions del calat que va fer l'exconseller Sàmper, perquè si les fas les has de demostrar.
Jo no tinc proves. És que fixi's que jo li estic parlant en tot moment de les coses que he escoltat que diuen els caps de policies de Mossos d'Esquadra. Jo no en tinc cap ni una. Jo ja vaig deixar una denúncia posada a Fiscalia quan vaig marxar.
Precisament també que aporti proves és el que li reclamen a Sàmper des d'Esquerra. La portaveu al Parlament, Raquel Sans, diu que no es pot tirar la pedra i amagar la mà.
El compromís d'Esquerra Republicana contra la corrupció, en la lluita contra la corrupció, és inequívoc. Per tant, entenem que si algú, no, i més un exconseller, doncs disposa de proves, en aquest cas hauria d'anar a la justícia, i si no disposa de les proves, entenem doncs que no són declaracions pertinents, i menys d'algú que ha ocupat un càrrec d'aquestes característiques.
De fet, des del govern neguen que hi hagi ingerències polítiques darrere dels canvis als Mossos, ni que la crisi de govern hi tingui res a veure. La portaveu, Patrícia Plaja, veu lògic que el conseller nomeni un comandament en cap de la seva confiança.
És important diferenciar entre ingerència política i lideratge polític. En aquest cas, el que hi ha és un lideratge polític. El conseller Elena ha de comptar amb persones que siguin de la seva màxima confiança, pilotant cadascun d'aquests cossos o d'aquestes direccions generals.
I també assegura que ningú no és imprescindible i que el més important és modernitzar i feminitzar el cos. Doncs bé, enmig d'aquesta crisi a la cúpula policial, l'oposició ja es prepara per collar el president Pere Aragonès i també el conseller Elena al Parlament. Dijous es votarà una moció del PSC que critica les ingerències polítiques als Mossos i que tirarà endavant amb el suport de Junts per Catalunya. Adrià Santasusagna.
L'oposició surt en tromba contra el govern Salvador Illa del PSC. TV3 fins i tot no descarta reprovar el conseller Elena.
Reprovarà el conseller el PSC?
Anem a veure, jo vull que s'expliqui. Vull que s'expliqui. I no descarto res, no?
De moment aconseguiran aprovar una moció que carrega contra la politització del cos i Junts, ara des de l'oposició, hi donarà suport. En parla Mònica Sales.
Demanem a la compareixença del conseller d'Interior, que no s'amague, que doni la cara, que doni explicacions de manera immediata.
David Cid, dels Comuns, també demana explicacions.
Hi ha una ferida oberta, que el conseller Elena és una ferida que ha fet més gran i que el que ha de fer és posar ordre.
I Lorena Roldán, del PP, que plegui.
Los Mossos d'Esquadra merecen explicaciones y el conseller Elena merece ser cesado.
Tots faran pinça per deixar en evidència el conseller Elena i el nou govern de Pere Aragonès.
I qui va en una altra línia és la CUP, que acusa els Mossos d'Esquadra d'obstaculitzar qualsevol canvi dins el cos. El partit assegura que els comandaments policials volen evitar que es vigili i que es controli la seva actuació. I a tot això, Pere Aragonès compareixerà demà al Parlament per explicar la crisi de govern davant la sortida de Junts per Catalunya. Avui fa una setmana que els nous consellers van prendre possessió del càrrec i el Consell Executiu ja ha començat a rellevar els càrrecs de segona fila. Marc Martínez Amat.
El govern avui ha aprovat 17 nomenaments que relleven els càrrecs que hi havia fins ara, com el de la directora del CatSalut, Gemma Craig-Winkle, i el secretari de Difusió de la Generalitat, Jofre Llombart. En aquest últim cas, la seva funció més ha quedat concentrada en un únic càrrec, el del secretari de Mitjans de Comunicació i Difusió, Oriol Durant. La portaveu del govern, Patrícia Pla, ja ha explicat que estan aprofitant els canvis per simplificar l'estructura ara que governa un sol partit.
Hi havia una estructura que era pròpia d'un govern de coalició i ara el que s'està mirant és si hi ha la possibilitat d'empetitir alguna de les estructures, per tant, racionalitzar alguns d'aquests llocs, i es mira cadascun dels llocs concrets. Es seguirà comptant amb totes aquelles persones que tinguin l'expertesa i no es fa pel boc gros.
També hi ha moviments interns. Al Departament de Justícia hi torna Armand Calderó com a secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima. Ja hi va ser durant l'etapa de la consellera Esther Capella i ara era Interior. I Marc Sangles passa del Departament d'Acció Climàtica a Territori com a secretari de Mobilitat.
8:39, Alberto Núñez Feijóo demana eleccions a Pedro Sánchez per la gestió de la crisi i pels pactes amb l'independentisme. Així li ha reclamat aquesta tarda al Senat en el cara a cara de 2 hores i mitja que han protagonitzat tots dos. Sánchez, a més, ha responsabilitzat el PP de l'1 d'octubre. El debat havia de ser econòmic, però s'ha parlat de tot, menys de mesures reals. Des del Senat, Jordi Armenteres.
Sí, retret directe de Feijóo a Sánchez pels pactes amb Esquerra. El president espanyol s'hi torna recriminant-li que el PP no sabés pactar i aturar l'independentisme.
Yo no pactaré con el independentismo para que los niños españoles no puedan aprender español en España.
Por cierto, señor Feijóo, ¿usted prefiere la España de octubre de 2017 o la España de 2022? ¿Usted prefiere la Cataluña de octubre de 2017 o la Cataluña de octubre de 2022? Porque yo prefiero la Cataluña y la España de 2022.
Però Feijóo no ha contestat, només li ha tornat a recriminar que el castellà no sigui llengua vehicular a Catalunya i Sánchez cedeixi, ha dit, a l'independentisme pels pactes que té a la Moncloa.
Mentrestant, Esquerra i Junts han demanat explicacions a Sánchez i li han retret que continuï amb l'agenda repressiva contra els independentistes. També des del Senat, Arnau Mañé.
Sí, els republicans van un pas més enllà i, a part de les propostes econòmiques i fiscals, també han demanat a Sánchez que sigui valent i faci un referèndum sobre la monarquia. A més, la portaveu d'Esquerra al Senat, Mireia Cortés, li retreu l'agenda repressiva. Sánchez, però, diu que són ells els que no es creuen l'aposta del diàleg.
El Estado sigue inmerso en una espiral represiva, y esto usted lo sabe. Están arrastrando la reputación del Estado español ante la comunidad internacional.
Me gustaría, señorías, pues que salieran de este laberinto y que con toda rotundidad y con toda claridad apostaran por ese nuevo tiempo que se puede abrir en Cataluña.
Junts, per la seva banda, ha centrat el discurs en la poca inversió de l'Estat a Catalunya i ha retret la col·laboració d'Esquerra amb la Moncloa. Ho deia Josep Lluís Clarías.
Pero claro, si hay maltrato a Cataluña, tiene un responsable máximo, que es usted, y unos colaboradores necesarios que son una formación política catalana que a pesar de los malos resultados, año sí, año también, le van aprobando los presupuestos.
Per cert, el debat s'allarga molt fins al punt que Pedro Sánchez encara no ha contestat a Clarías. Ho farà en els propers minuts.
I a tot això en un debat econòmic sense nous anuncis, però amb molts retrets. Sánchez defensa la gestió de la crisi, presumint que Espanya està al capdavant d'Europa pel que fa a la recuperació, i Feijóo ha dit exactament el contrari, Jordi.
Sí, per Sánchez, Espanya lidera el creixement d'Europa i és l'Estat que més comença a controlar l'IPC. Feijóo diu al revés, la seqüència.
Ha presumido el presidente del gobierno de España de crecimiento de la economía española. Y somos el último país de la Unión Europea en recuperar nuestra economía que teníamos en el año 2019. Nos trae unas cifras que no se cree nadie, porque no son verdad, porque no son reales. ¿Se olvida usted de que ustedes subieron 50 impuestos a la clase media trabajadora de este país mientras aprobaban amnistías fiscales?
Espanya és ara dels països que encapçalen el PIB de tota Europa, però és cert que encara no ha recuperat el nivell econòmic d'abans de la pandèmia, quan altres països sí que ho han fet. Sobre IPC, Espanya és on ha baixat més els últims 2 mesos, però queda el 8%, a la ratlla de la mitjana europea. Més enllà d'això, Feijóo li ha exigit la retirada del projecte de pressupostos a Sánchez, diu que s'han elaborat amb falsedats i no serviran absolutament per res el 2023. El president espanyol ha acusat el líder del PP d'obrir una batalla fiscal entre comunitats amb el risc de començar a desmantellar l'estat del benestar.
Doncs tot això ha passat el dia que s'han sabut els detalls de les ajudes del govern espanyol per fer front a la crisi energètica. Les comunitats de veïns que tenen calderes de gas centralitzades podran reduir la factura fins un 50%. La Moncloa calcula que se'n podran beneficiar 1.700.000 famílies a tot l'estat, Pep Tormos.
Es tracta del paquet de mesures que Sánchez va prometre ara fa una setmana al Congrés i valorat en 3.000 milions d'euros. Entre d'altres, es crea una nova tarifa regulada per comunitats de veïns que fins ara havien d'anar mercat lliure. La vicepresidenta tercera del govern espanyol, Teresa Rivera, avisa però que això no dona via lliure a gastar més.
Calculamos cuál es el consumo medio de esa comunidad en los últimos 5 años y al 70% de ese consumo le aplicamos un descuento del 40%. Pero si esa comunidad de propietarios incrementara su consumo por encima de lo que ha sido el consumo medio de los últimos 5 años, habría una penalización.
El pla també incrementa el descompte elèctric per a les famílies vulnerables, que passa d'una bonificació del 60 al 65% i del 70 al 80% segons el nivell econòmic, i es crea un nou bo de justícia energètica que permetrà obtenir rebaixes de fins al 40% en la factura a famílies amb ingressos mitjans.
En aquest escenari econòmic, el govern espanyol defensa els seus pressupostos, tot i que l'autoritat fiscal espanyola, l'AIREF, els troba poc realistes pel que fa a les previsions. La portaveu de la Moncloa, Isabel Rodríguez, recorda que han donat el vistiplau als comptes.
L'AIREF, l'autoritat fiscal, ha avalado el cuadro macroeconómico que presentó este gobierno y en el que se basan estos presupuestos generales del Estado. Acabamos de ejecutar 2 ejercicios consecutivos de los presupuestos que este gobierno ha llevado a cabo en el ejercicio 2021 y 2022. Lo que se constata es la eficacia en el diseño de los distintos ejercicios presupuestarios.
L'autoritat fiscal espanyola creu que els pressupostos per l'any que ve arrenquen amb mal peu, sobretot per les previsions econòmiques, Montse Martí.
Aquest òrgan independent assegura que fins al 2024 el PIB espanyol no tornarà a nivells prepandèmics, a diferència del govern espanyol, que ho situa a finals de l'any que ve. En parlava al Congrés la presidenta de l'AIREF, Cristina Herrero.
Sin embargo, los presupuestos generales del Estado para el 2023 tienen una serie de carencias, alguna de ellas las más importantes. Parten unas previsiones de cierre de ingresos del ejercicio 2022 que no son realistas. Yo creo que aquí no es prudencia, aquí lo que tiene que haber es un ejercicio de realismo, porque el presupuesto tiene que basarse en las previsiones más realistas.
A més, l'AIREF critica la falta de mesures contra la inflació en els pressupostos i avisa que l'any que ve la pujada de preus podria enfilar-se fins al 5%. I no és només l'AIREF, Funcas també ha rebaixat la seva previsió de creixement per l'any que ve, i no pas poc, l'ha retallat 1,3 punts. Ara diuen que l'economia espanyola creixerà només 7 dècimes el 2023.
I a tot això, el preu de la llum marcarà demà el nivell més baix de l'últim any.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
Atenció, perquè la llum es pagarà de mitjana a només 80 euros al megawatt hora.
La raó de la caiguda del preu de l'electricitat és el descens del preu del gas, que se situarà per sota dels 40 euros al megawatt hora, és a dir, per sota fins i tot del topall que va marcar el govern espanyol, i per tant no caldrà sumar la compensació als productors de gas, sinó restar-la del mercat majorista. Això, a la factura de la llum, no es traduirà en cap descompte, sinó que simplement no caldrà compensar les productores de gas, i per tant el preu de la llum serà el que marqui el mercat majorista.
I per cert, que Ucraïna-Rússia s'ha marcat com a gran objectiu fulminar la xarxa energètica del país. Un terç de les centrals elèctriques ucraïneses estan destruïdes després dels atacs russos. Això ha derivat milers, ha deixat, volíem dir, milers de persones sense llum a les portes de l'hivern. I de tornada a casa nostra, l'altra cara de la moneda, la incertesa econòmica, és el sector de la construcció, que viu un molt bon moment. En aquest sentit, la fira Construmat tornarà l'any que ve. Els organitzadors d'aquest congrés de la construcció volen que s'assembli al que era abans de l'esclat de la bombolla immobiliària, Montse.
Sí, Xavier Vilajoana assegura que arriba en un moment en què el sector té molta feina.
Se segueixen venent els habitatges, la disminució del consum intern xinès ajudarà a que aquests costos de construcció que han anat en augment en els últims mesos s'estabilitzin, inclús baixin. El sector constructor ara mateix té feina i, per tant, veiem unes expectatives molt positives.
Construmat es farà el maig de l'any que ve. És un saló 100% professional que reunirà 150 expositors, 15.000 visitants en 6.000 metres quadrats d'exposició Gran Via de Fira Barcelona. Des del 2019 que no es feia, però feia anys, des d'abans de la crisi financera, que no era el que era. Ara espera tornar a ensenyar múscul, i el president i director diuen clarament que volen tornar a fer un saló que sigui un dels més importants de Catalunya i referent al sector.
Innova per obrir altres camins. Camina cap a un nou lideratge. Lidera un futur ple de reptes. Repta't a la feina. Treballa per canviar les coses. Work to change. Entra a EAE.es i comença a canviar el que tu vulguis canviar amb el nostre executive MBA. EAE Business School. We make it happen.
12 minuts per les 9, la Generalitat i el govern espanyol treballen per repatriar els cossos de les dues turistes catalanes que han mort avui a la Capadòcia, a Turquia, en un accident de globus aerostàtic. Les dones tenien 62 i 64 anys i eren de Lloret de Mar. També hi ha 3 persones ferides ingressades a l'hospital.
Al globus hi anaven una trentena de persones i 2 pilots que, per culpa d'un fort vent d'un cop fort de vent, han hagut de fer un aterratge d'emergència. S'ha activat el protocol per donar suport psicològic als familiars, ho ha explicat la consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret.
Activar els departaments de salut i d'interior per tot allò que calgui o que pugui ajudar
a fer totes les tramitacions pel retorn, tant la repatriació de les persones que han perdut la vida com també de les persones que estan hospitalitzades i de la resta de membres del grup. Per tant, posar a disposició tot el suport que pugui fer falta.
El viatge estava organitzat per una agència de Lloret de Mar i anaven una vintena de persones del municipi. L'Ajuntament ha decretat 3 dies de dol.
Més coses. La nova llei trans continua sent una pedra a la sabata del govern espanyol. Avui els socialistes han pactat amb el Partit Popular retardar unes setmanes el termini per presentar esmenes i, per tant, empenyen una mica més enllà la tramitació del text. Aquestes traves no han agradat gens als seus socis del govern d'Unides Podem. Tornem de nou a Madrid, Arnau Mañé.
Sí, la llei trans fa evidents les discrepàncies que hi ha dins el govern de coalició, tot i que els socialistes neguen haver allargat els terminis expressament. La realitat és que han tirat la pilota endavant i ho han fet amb el PP. Els bastons a les rodes a la nova legislació no agraden gens ni mica als socis d'Unides Podem. La ministra Irene Montero ho qualifica de mala notícia i Pablo Echenique assegura que els vigilaran amb lupa. Tot i això, des dels socialistes, i Saura Leal negava qualsevol maniobra per frenar la llei trans.
Esa sospecha está ahí, aunque yo también creo que es un debate que está zanjado en la sociedad. Por lo tanto, confiamos en que finalmente esta ley pueda salir adelante.
No se está produciendo ningún retraso. Tiempo para dedicarle a la importancia que tiene este proyecto de ley, sin duda sí.
Per cert, avui l'exdiputada socialista Carla Antonelli s'ha donat de baixa del PSOE justament per denunciar les traves del seu partit en aquesta llei. Antonelli va ser la primera diputada trans al Congrés i assegura ara que està decebuda amb els socialistes.
10 minuts per les 9. La Fiscalia demana 3 anys d'internament per a 4 adolescents acusats d'haver violat un nen de 13 anys amb Asperger. Va passar el 2018 en una escola de Vallirana, al Baix Llobregat. Avui ha arrencat el judici que s'està fent a porta tancada perquè els implicats són menors. La família diu que el nen encara arrossega seqüeles, Mar Poyato.
Els acusats, que llavors tenien 14 i 15 anys, van estar durant un temps insultant i amenaçant el noi amb Asperger i un dia se'l van endur a una zona apartada del pati de l'escola on, segons explica el noi, l'haurien agredit sexualment. Els menors estan acusats dels delictes contra la integritat moral, agressió sexual i violació. La Fiscalia demana 3 anys d'internament, mentre que l'acusació particular en demana 4. L'advocat Juan Manuel Ruiz diu que la clau és demostrar que el nen no menteix. La mare, Pilar Joan, espera que es faci justícia.
Demostrar que Sergi no miente. En todo caso, estamos ante la palabra de uno contra la del otro, pero hay unos informes importantes psicológicos y de forense que creemos que tendrán peso.
El Sergi encara està en estrès posttraumàtic, pateix mutisme, perquè va ser tan fort el que li va passar que fora de casa no parla.
El judici està previst que s'allargui fins dijous.
Avui, en temps de tertúlia, repassarem aquest cas i l'analitzarem també amb el psicòleg de la Fundació Vicky Bernadet, Lluís Escala. D'altra banda, Neymar i la seva mare asseguren que no tenen res a veure amb les negociacions que el van portar al Barça ara fa 9 anys. Tots dos han declarat avui com a acusats al judici de l'Audiència de Barcelona i tots dos se n'han rentat les mans. De fet, el jugador brasiler només ha deixat clar que mai s'ha dedicat als números dels seus contractes.
La verdad que tenía opciones de muchos clubes. Que querían que fuera a jugar ahí, pero mi sueño siempre fue jugar en Barça. Yo desde niño quería jugar ahí por los jugadores que tenía, por ser en Barcelona, y bueno, yo sigo siempre mi corazón, y mi corazón siempre pide a Barça.
Dels comptes se n'ocupava, diuen, tant ell com la seva mare, el pare del jugador.
I el mateix pare ho ha confirmat davant del tribunal. Ell va negociar amb el Barça les quantitats per fitxar-lo i assegura que tot van ser acords legals i van buscar el suport dels millors professionals.
Neymar nunca participa de negociaciones. Eso no quiere decir que él sea alienado. Pelo contrario, lo que nosotros hacemos es la su voluntad. Que creamos un entorno muy grande para Neymar de protección de abogados de todos los tipos, desde tributarios, advogados comerciales, para que podamos dar la seguridad no solo para Neymar, sino para toda nuestra familia.
Un cop han declarat, tots tres han pogut marxar del judici amb el permís del jutge. El magistrat, però, visiblement molest per les informacions respecte a la sessió d'ahir, ha subratllat que no està fent cap tracte de favor al jugador.
Y no se trata de alabarle ni nada. Han llegado cuando tenían que llegar. Y ya está, y no pasa nada. E insisto, ni privilegio, ni favor especial, ni nada parecido.
I ha tornat a demostrar que està al dia. Quan ha declarat Florentino Pérez com a testimoni, li ha dit que devia estar cansat després de la gala de la pilota d'or d'ahir.
I un cas que fins ara semblava tancat era el d'Esperanza Aguirre per la seva implicació amb el finançament irregular del PP. Avui, però, la seva exdirectora de premsa hi ha afegit dubtes. Isabel Gallego ha assenyalat l'expresidenta de la Comunitat de Madrid i els seus antics caps. Diu que estaven al corrent de tot el que es feia.
El jutge de l'Audiència Nacional que investiga el cas va arxivar ara fa uns dies la causa d'Aguirre perquè, segons diu, no hi ha prou indicis per acusar-la, però manté el processament per la directora de comunicació de l'expresidenta durant una dècada. Avui, Isabel Gallego ha recordat, però, que tota la feina que feia la supervisaven els líders regionals del PP.
Una mica més de 5 minuts per les 9. Acció Climàtica ha obert un expedient a Repsol per una fuita a la refineria de Tarragona. L'incident va disparar ara fa dues setmanes la contaminació per benzè a Constantí. Des de Tarragona, Esteve Giral.
Sí, els nivells detectats de benzè, un compost cancerigen, van arribar a la matinada del 8 d'octubre a superar a Constantí els 200 micrograms per metre cúbic d'aire. Tot i que per llei la mitjana anual de benzè no pot superar els 5 micrograms, la directiva europea no té en compte les puntes de contaminació i l'episodi, per tant, no es pot sancionar. L'origen, segons ha confirmat Repsol, a RAC1, una fuita de nafta quan s'estava actuant en una canonada. L'alcalde de Constantí, Òscar Sánchez, i l'exdirector del laboratori del Centre de Medi Ambient de l'UPC, Francesc Xavier Roca.
No sabem si això és massa perjudicial, per tant, crec que aquestes puntes s'hauria de legislar i ficar un límit, també.
Sempre que hi ha un compost carcinogen, sempre té efectes sobre la salut. Quan hi ha concentracions que estan altes, doncs els efectes són molt més importants.
La plataforma Celnet reclama una nova normativa per acabar, d'una vegada, diuen, amb el que consideren una situació de total impunitat.
Els contagis de Covid baixen lleugerament entre les persones més grans de 80 anys. Segons les dades del Departament de Salut, la setmana passada se'n van diagnosticar un 12% menys, tot i que encara és aviat per vincular-ho. La qüestió és que això passa poc més de 3 setmanes després que se'ls comencés a vacunar amb la quarta dosi, Laia Colomer.
Fins ara s'ha punxat la quarta dosi a 4 de cada 10 persones més grans de 80 anys, tot i que la disminució de casos en aquesta edat és molt lleugera, un 12%. És força més alta que en altres franges, per exemple, entre els 70 i els 79 anys, els contagis s'han reduït 3 vegades menys. En canvi, és en aquesta edat, del 70 al 79, on creixen més els hospitalitzats a planta en una setmana, han crescut un 40%, mentre que en el cas dels majors de 80 ho han fet la meitat, un 20%. Recordem que les persones d'entre 60 i 79 anys es poden vacunar de la quarta dosi des de fa només 2 dies. Salut els aconsella fer-ho per evitar complicacions en una possible nova onada. Segons les últimes dades del departament, la variant BA5 d'Omicron es manté com a predominant, però creixen en força altres sublinatges que ja representen el 23% dels casos.
I atenció a això, el Departament de Salut recomana ignorar qualsevol missatge de text o de correu electrònic que reclami dades o contrasenyes personals. El Departament recorda que mai demana aquest tipus d'informació quan comunica hores de visita. Això després que l'Organització de Consumidors i Usuaris, l'OCU, hagi alertat que hi pot haver frau per culpa del ciberatac de la setmana passada als hospitals.
En total, 13 centres van tenir aquest ciberatac, entre els quals l'Hospital Moisès Broggi, el 2 de maig, al cap de la Sagrada Família i altres centres sanitaris de l'Hospitalet de Llobregat i Sant Joan d'Espí. L'OCU alerta que podria haver-hi un enviament de correus electrònics falsos amb la finalitat d'obtenir dades personals dels usuaris i poder hackejar els seus dispositius electrònics. Per això demana desconfiar de qualsevol missatge que pugui ser sospitós.
Per cert, que l'Hospital Clínic de Barcelona i la Vall d'Hebron es mantenen entre els 5 amb més bona reputació de tot l'Estat. El rànquing l'encapçala l'Hospital La Paz a Madrid.
Ho assegura el monitor de reputació sanitària, que cada any avalua els diferents actors del sistema sanitari. El Clínic és el segon hospital amb més bona reputació i la Vall d'Hebron, el cinquè. Completen les 5 primeres posicions el Gregorio Marañón i el 12 d'octubre, tots dos a Madrid. Pel que fa a les àrees concretes, el Clínic és el que té més bona reputació en aparell digestiu, cirurgia general, hematologia, nefrologia, ginecologia i urologia, mentre que la Vall d'Hebron s'imposa en neurologia i oncologia mèdica.
El gran recapte d'aquest any tornarà a admetre aportacions d'aliments, això després de dues edicions en què només es podien fer donacions econòmiques per les restriccions de la pandèmia. El Banc dels Aliments espera que aquest canvi serveixi per fer repuntar la recollida en un moment en què hi ha més demanda que mai.
El gran recapte d'aquest any es farà els dies 25 i 26 de novembre i arriba marcat per la gran inflació dels preus dels aliments. Les últimes dades xifren en més del 14% l'increment de preus. El Banc dels Aliments lamenta que això ja els ha obligat a reduir un 12% la quantitat d'aliments que donen justament en un moment en què els usuaris pugen. N'ha parlat el director Bosco Fons.
El gran recapte ens ha de servir per donar una empenta
a l'entrega d'aliments de l'any que ve. El nostre objectiu és que això, com a mínim, ens duri per els tres primers mesos de l'any, com passava sempre. Això en aquests moments no ho tenim garantit.
El Banc dels Aliments necessita 18.000 voluntaris que hauran de cobrir més de 1.800 punts de recollida a tot el país. Els interessats ja es poden inscriure al web de l'entitat.
El pessebre de la plaça Sant Jaume de Barcelona d'aquest Nadal costarà la meitat que el de l'any passat. El pressupost ronda els 100.000 euros i l'Ajuntament ja ha avisat que sorprendrà, Sílvia Solanes.
El PP ho ha portat avui a la Comissió de Cultura per demanar que sigui un pessebre tradicional. El govern s'ha abstingut i s'ha acabat aprovant, però el regidor i responsable de l'àrea de cultura, Jordi Martí, ja ha avançat que serà sorprenent. No ha faltat l'enganxada amb el regidor del PP, Òscar Martínez.
Se puede ir adaptando, pero reinventarlo como hacen ustedes, que desfiguran lo que es la tradición del pessebre y lo que desfiguran la Navidad, eso es otra cosa.
No pot ser que vulguem ser la ciutat més innovadora, més creativa i més estupenda del món i que ens emocionem perquè ve el Mobile World Congress i la Copa Amèrica i tot plegat. I no ens atrevim a innovar amb una de les tradicions més importants que tenim a casa nostra, que a més apel·la a l'artesania, apel·la que les criatures hi participen. És que té tants elements positius que el que hem de saber és aprofitar-los per reinventar la tradició.
La idea és que s'inauguri coincidint amb l'encesa de llums l'última setmana de novembre.
I fa uns minuts ha arrencat a Barcelona la novena edició del Festival Internacional de Sèries Serializados. Ho ha fet amb Smiley, una comèdia romàntica de Netflix amb Carlos Cuevas i Miki Sparvé de protagonistes. És l'adaptació de l'èxit teatral de Guillem Clua.
Hola. Hola, sí, perdona, mira, no me conoces de nada, pero es que, bueno, llamaba porque he escuchado tu mensaje.
El festival projectarà fins dissabte 35 sèries al CCCB, la Casa Seat i la Sala Fenomena de Barcelona. Entre els plats forts hi ha un homenatge a les Tresines i al Mic, ho ha explicat a RAC1 el codirector del festival, Víctor Sala.
És una de les sèries que, tot i tenir pocs capítols, ha marcat, jo crec, una manera de fer humor. La companyia de la Cubana sempre s'ha pogut trobar dos camins a la vegada, o sigui, tenir una innovació en la forma de fer ficció o teatre, però també ser extremadament popular i amb un humor que arribés a un públic molt alt.
També destaquen Fàcil, una sèrie sobre dones amb diversitat funcional, i La Ruta, amb Àlex Moner i Elisabet Casanovas. I encara en plan audiovisual, més de 200 curtmetratges competeixen aquest any al Filmets, Badalona Film Festival. Belén Rueda, José Sacristán i Luis Tosar són els noms més destacats de la programació. I d'aquí a 10 dies arriba la quarta edició del Festival Clàssics d'Arts Contemporànies i de Pensament. Començarà el 28 d'octubre a Barcelona. Ho fa amb la nova creació de la Baronal, el Manac i en Maria Arnal, que aporta la seva relectura del cant de la Sibila. Aquest any el festival s'endinsarà en els mites de la identitat. Les entrades es poden comprar a festivalclàssics.cat. I encara en música, el concert dels 30 anys de Ben Endins, de Sopa de Cabra, tindrà una dotzena de col·laboracions de grups del panorama musical català.
Nascut entre Blanes i Cadaqués, molt tocat per la tramuntana d'una sola cosa.
L'actuació serà el 26 de novembre al Palau de Sant Jordi i avui s'han anunciat convidats com, per exemple, els Catarres, Buos, Joan Dausà, Ginestà, els Amics de les Arts o Judit Nederman. I d'altra banda, la Casa Azul presenta una nova col·laboració, en aquesta ocasió amb Solea Morente.
Vamos a olvidar.
Ara sentíem Vamos a Olvidar, un tema amb la cantant flamenca amb un estil molt diferent del que ens té acostumats la banda de Guillem Milky Way. Passen gairebé 3 minuts de les 9, temps pels esports. Aquesta hora amb un ull posat al tercer partit del Barça a l'Eurolliga de bàsquet a la pista del Bayern de Munic i que us estem oferint en directe per RAC+1. Oriol Jové, què tal? Bona nit.
Bona nit, Anna.
Com li està anant al Barça aquest partit?
Doncs de moment prou bé, està guanyant de 5, a punt d'arribar al descans, a minut 7 del segon quart. Bayern de Munic 24, Barça 29, després que el primer quart acabés el partit empatat a 18. Com deies, partit que es pot seguir a aquesta hora a través de RAC+1. Dijous el Barça tornarà a jugar a l'Eurolliga a la pista dels Alguiris Kaunas.
Al marge del bàsquet també hi ha en joc la desena jornada de la Lliga Masculina de Futbol.
Sí, fa uns instants ha acabat amb empat a 1 el Sevilla-València, el Sánchez-Pizjuán, i tenim en joc dos partits més. Ha començat la segona part el Getafe-Atlètic de Bilbao amb empat a 1 al marcador, i també és en joc, ara ha començat de fet a les 9, l'Atlètic de Madrid-Rayo Vallecano. El Madrid juga demà a les 9 al Camp de l'Elx, i el Barça dijous també a les 9 contra el Villarreal al Camp Nou.
I encara en futbol, aquesta tarda ha començat la segona ronda de la Copa de la Reina amb eliminació del Levante Les Planes.
Sí, l'Estat Sant Joan d'Espí han caigut a mans del Granada per 0-1 a casa en una eliminatòria que era partit únic. Demà serà el torn dels altres dos catalans, l'Espanyol que rep el Cacereño i l'Europa que rep l'Oviedo, mentre que el Barça entrarà en competició més endavant. El Barça, per cert, demà debuta a la Champions contra el Benfica, i l'entrenador Jonathan Giraldez ha demanat el suport de l'afició en l'estrena a l'estadi Johan Cruyff.
Han de venir per ajudar-nos, perquè sabem que amb tots ells serem molt més fortes, i tenim ganes de jugar aquesta competició, perquè portem tres finals a les últimes quatre temporades, perquè tenim un gran potencial, un gran equip, perquè l'ambició és màxima, i després de perdre una final, doncs vols començar una altra vegada, no?
Recordem que els altres dos partits de la fase de grups, contra el Bayern i contra el Rosengard, ja es jugaran al Camp Nou.
Gràcies, Oriol.
Fins ara.
Bé, bona nit. I acabem amb el temps. Abel Caral, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
A veure, es mantindrà aquest ambient, podríem dir, impropi per aquestes dates?
Sí, s'ha de mantenir demà, després d'una matinada que serà encara una mica més suau que l'anterior. De fet, ara estem mirant temperatures d'ara mateix, encara tenim, doncs, això, les 9 tocades, a temperatures entorn dels 20 graus a moltes zones, entorn dels 14-15 a les valls del Pirineu. Hauria de fer més fred aquesta hora, no cal dir-ho. I, per tant, això, una matinada que no serà especialment fred a l'interior, demà pot tornar a ser una mica suau en zones densament urbanes de la costa, i demà al migdia, a l'interior, especialment migdia, primeres hores de la tarda, encara podrem sumar alguns graus en conjunt, es valia entre els 24 i els 28. Avui hem arribat a 29, 30, 31 en alguns sectors del Pla de Lleida. Demà això es pot tornar a repetir cap a les comarques de Ponent. Com a novetat, demà a la tarda alguns xàfecs poc importants al Pirineu i al Prepirineu Occidental, i cap al vespre també poden afegir-se alguns ruixats provinents de l'Aragó, també poc destacables, en altres sectors de les comarques de Lleida i en les zones més interiors de les de Tarragona, però allò, pluja amb cara i ulls, de moment no en veiem.
Gràcies, Abel. Ens ho actualitzes d'aquí una hora.
Fins després.
Que vagi bé. Passen gairebé 6 minuts de les 9 de la nit.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Comencem aquesta hora la tertúlia d'aquest dimarts 18 d'octubre, i ho fem amb la filòloga i exdiputada al Parlament, Anna Simó. Anna, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Amb la periodista del Crític, Laura Aznar. Què tal, Laura, com estàs?
Hola, què tal? Bona nit.
L'advocat i periodista i professor universitari Josep Manel Silva. Què tal, com estem?
Bona nit, Anna.
I també amb l'Anna Saez, que és redactora en cap del diari Segre. Anna, bona nit.
Bona nit.
Podeu fer el club de les Annes avui, eh?
Sí, avui, no sé com ens entendrem, especifiqueu quan us referiu a una Anna o una altra, perquè de cinc persones que estarem aquí, tres, la meitat...
Guanyeu per majoria absoluta.
Lo bueno abunda.
No, per majoria absoluta guanyeu.
En fi, ara entrarem en matèria, però m'ha sobtat una d'aquestes últimes notícies que hem explicat avui al sumari, que és que avui, aquest any, el pessebre ja clàssic de la plaça Sant Jaume, que també es farà, costarà 100.000 euros, que és la meitat del que va costar l'any passat, que és una xifra que a mi, potser perquè no me'n recordava de la xifra de l'any passat, però a mi m'ha sobtat. No sé si...
Per molt o per poc?
M'ha sobtat perquè em pensava que no era tan car.
Sí, per massa, no? I sent la meitat que l'any passat.
Sí,
no?
Sí.
No, a mi el que em preocupa és com és després el pessebre, saps? Vull dir que, perquè a vegades, segons el que facin... Doncs,
han dit que serà sorprenent, aquesta.
Ja, no, sí, sorprenent, intenta ser-ho cada any. Jo crec que s'ha convertit en una estratègia de màrqueting igual que les llums...
Fets més del clàssic, eh?
Bueno, hi ha una altra sempre clàssica allà al costat.
Sí, el Palau Marès, no crec?
Això mateix, sí, exacte. Sí. I que sí, que ho he baixat per allà, si no m'agrada aquell, doncs me vaig a veure l'altre, sí. Bé, jo soc una persona d'altre, nadalenques.
No sé si sóc l'única qui l'ha sobtat aquesta xifra.
A mi, ara ho comentàvem just amb l'Anna, que de fet jo, sense voler fer-hi cap tipus de sensibilitat, però per mi destinar 100.000 euros, tenint en compte que és la meitat del que fins ara es destinava, que eren 200.000 euros al pessebre, a mi em sembla des de la meva perspectiva, insisteixo, molt personal, individual, jo crec que és molt. I de fet, a mi, com a ciutadana de Barcelona, no em caldria aquesta despesa per un pessebre cada any. I celebro que sigui la meitat, però és que ja la meitat del que fins ara costava ja em sembla molt desproporcionat a mi. És la meva manera d'entendre-ho, no vull fer-hi cap sensibilitat. Segurament hi ha gent que sí que valora que estigui el pessebre posat cada any. Per mi és molt innecessari, i aquests 100.000 euros penso que serien bons destinar-los en altres partides que trobo que són més urgents que el pessebre en si mateix.
Anna Simó. Avui ho hauré de dir així.
Sí. Bé, pots dir Simó.
No puc dir Anna S. tampoc.
Pots dir Simó, no. Pots dir Aznar, que és un cognom de molta
I que
celebro
tenir, que celebro tenir.
És que... Vas quedar sense paraules.
Arriba ja l'allumenat de Nadal i la polèmica sobre el pessebre que ni te n'adones. Dius, mira, ja està. Quan ja veus... Jo ja fa dies que, a banda de l'allumenat de Nadal penjat a la meva ciutat, no sé, Barcelona no m'hi he fixat, però l'Hospitalet està penjat ja.
És que l'Hospitalet sempre són els primers, d'encendre l'allumenat.
Suposo que perquè les empreses que col·loquen l'allumenat són poques i llavors es deuen distribuir al llarg del temps. Doncs bé, dius, ja està, ja arriba Nadal.
Perdona, però jo fa dues setmanes vaig fer una foto al supermercat on vaig a comprar, on ja estaven tots els torrons.
Sí, això ja fa setmanes
que... I jo vaig dir, però si estem a principis d'octubre, com és possible? Doncs sí.
No, guarniments. El 20 de setembre es penjaven les llums a Lleida.
Veus?
20 de setembre,
De moment.
L'any que ve empalmareu, l'any que ve, no?
Perquè vaig pensar, no pot ser. Pel que dieu del preu, clar, jo no sé...
No, et volia preguntar, Anna, si a Lleida teniu també algun pessebre emblemàtic o hi ha algun pessebre...
No, diguéssim, tan emblemàtic com el de Barcelona, no. Som una mica més tradicionals. A veure, jo crec que el pessebre de Barcelona ja s'ha convertit... Jo no sóc conscient d'haver-hi anat mai a veure'l abans, i en canvi ara, doncs, si ets per Barcelona... així una mica desvagada amb època nadalenca, dius, anem a veure què hem posat enguany, no? Jo crec que ja forma part de, no sé si dir un joc o què, però ja t'esperes trobar una cosa diferent. Ja et dic, no sé si 100.000 euros, a mi em sembla moltíssim, però clar, no sé quant costava fa 10 anys, posem per cas.
Vull dir,
no tinc ni idea si un pessebre convencional val menys o no. Em sembla molt. A mi el que m'ha servit és una mica per entendre allò quan diuen que en un lloc hi ha un pessebre per referir-se a allò una, popularment una menjadora d'algun enxufisme, doncs ara ja sabem d'on
ve
això.
Molt bo.
I tot això, dèiem ara, abans que arribi hi ha la clàssica també, és un clàssic de cada Nadal, aquesta polèmica sobre si el pessebre no és clàssic o si hi ha unes figures que no ens agraden o si el missatge no ha de ser aquest, en fi,
Per això deia ara que a mi al final el que em preocupa és què faran amb aquests diners, perquè si al final el que volen és mantenir una tradició i fan una cosa totalment trencadora o, com has dit, sorpresiva o sorprenent.
No, diu que serà tradicional, perquè ha votat a favor en comissió d'una iniciativa del Partit Popular
sí?
que demanava que es tornés al pessebre tradicional i han votat tots els grups a favor. Per tant, no sé què passarà.
Ja veurem.
Es poden arribar a consensos, veus?
Sí, és 18 d'octubre. És 18 d'octubre, vull dir que encara em sembla que falten uns dies perquè veiem com acabarà sent aquest pessebre. Ja tindrem temps de discutir-ne. Fem una petita pausa ara de 2 minuts i de seguida, quan tornem, anirem cap al Senat, cap a Madrid. Fem aquesta petita pausa.
No ho sé, amb Anna Ballonés.
Aquesta tardor, protegeix-te el doble. Si tens més de 60 anys, ets professional de la salut, pateixes una malaltia crònica o estàs embarassada, ja pots demanar dia i hora a La Meva Salut, Cita Salut o al teu centre d'atenció primària per vacunar-te contra la grip i la dosi de record contra la Covid-19. Més informació a canalsalut.gencat.cat. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Lleig, molt lleig.
No t'agrada el preu de la llum? No en compris més. Passa't a l'autoconsum. Diguem prou. Ara és el moment. Amb els preus actuals ja no cal ser ecologista. Economistes benvinguts. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Vols gestionar de manera eficient les dades de què disposa la teva empresa? El dijous 27 d'octubre a Barcelona, La Vanguardia i Pimec organitzen Pimes Connect, jornades per a la gestió eficient de dades, en les quals podràs escoltar experts en la matèria i resoldre dubtes. Si hi vols assistir, pimec.org, amb el patrocini de Banc Sabadell i Telefònica.
Setmana de les ofertasses a Hipercor i al supermercat El Corte Inglés.
7 dies únics amb ofertasses com aquesta.
Pernil d'engreix ibèric 50% raça ibèrica Deleite de Alacena, peça de 7 quilos, només 99 euros.
I un 15% de regal en totes les teves compres de fruiteria, carnisseria i peixateria superiors a 20 euros.
A Hipercor i al supermercat El Corte Inglés.
Fins al 19 d'octubre. Consulta les condicions.
RAC més 1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells a RAC 1 des de la plaça del Blat de Valls a la Diada de Santa Úrsula. El diumenge 23 d'octubre viu una diada molt especial a RAC més 1 des del quilòmetre 0 del món casteller.
La colla vella i la colla joves dels Xiquets de Valls es tornen a veure les cares a la plaça del Blat, una rivalitat de més de 2 segles d'història ben viva després dels resultats del concurs.
El diumenge 23 d'octubre a partir de les 12 Castells a RAC més 1 amb Xavi Aymerich i tota la colla.
Des de la Diada de Sant Úrsula, que viurem amb intensitat a RAC més 1.
Castells a RAC 1, 10 anys.
Amb la col·laboració de Repsol.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Un minut per un quart de 10 de la nit. Com dèiem, avui hi ha hagut cara a cara al Senat entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo. Un dels temes polèmics han estat les mesures energètiques, però també hi ha hagut espai, com no, per parlar de Catalunya. Ho han estat seguint els corresponsals de RAC1 a Madrid, el Jordi Armenteres i l'Arnau Mañé. Què tal? Bona nit a tots dos.
Bona nit.
Hola, bona nit.
Armen, no sé si ens podries explicar una mica què és el més destacat d'aquest cara a cara.
Doncs a veure, suposo que la lectura política és aquesta distància abismal entre tots dos que no para de créixer. Han parlat de tot, els retrets han sobrevolat el Senat constantment en aquestes 2 hores i mitja de debat. Sánchez ha acabat defensant la seva política, inclosa la gestió de la pandèmia. Feijóo li ha acabat demanant eleccions, entre d'altres pels pactes amb l'independentisme i per ser còmplice, ha dit, de voler trencar d'Espanya. Cap sorpresa, perquè són arguments coneguts de sobres al PSOE i al PP. Què ha passat avui? Que la novetat és que se'ls deien cara a cara Feijóo i Sánchez del Senat.
No somos malos patriotas, somos igual de patriotas que ustedes, ni más ni menos. No nos den lecciones de españolismo, ni de patriotismo, ni de constitucionalismo. De verdad, oye, cometeremos errores, pero desde luego defendemos a nuestra nación, incluso... hombre, señor Hernando. Se me había olvidado que está usted aquí. De todas formas, le digo una cosa, señor Hernando, el señor Feijóo se puede defender solo. Se puede defender solo, señor Feijóo, no hace falta que usted le ayude.
Señor Hernando es Rafa Hernando.
Explica'ns què ha passat perquè no ho hem acabat d'entendre, només s'entén l'àudio.
Rafa Hernando és un dels congressistes de tota la vida, que en aquests moments és senador. L'etapa del Casado el van relegar al Senat i forma part de la mesa. Estava assegut just darrere de Pedro Sánchez quan estava intervenint. I Rafa Hernando li deia, ¿cuál es? Amb què us heu equivocat en la gestió de Catalunya? El que sorprèn més és que, de tot plegat, i per això hem triat aquest exemple del debat, és que Catalunya i els retrets per la governabilitat d'Espanya amb aquest poder decisiu d'Esquerra continua sent un dels principals motius d'enfrontament entre les dues grans forces d'Espanya.
Armen, el debat, però, si no m'equivoco, era per parlar de la gestió econòmica de tota aquesta crisi, no? Vull dir que
sí,
això
sí,
ha anat derivant, no?
No, de fet, a més, és un d'aquells debats que es fan amb compareixença a petició pròpia del president espanyol i que has de dir de què vols parlar. És debat per informar sobre l'abast de les mesures econòmiques i fiscals adoptades pel govern espanyol i el paper de les comunitats autònomes en la seva implementació. D'això no se n'ha parlat gens, per cert, del paper de les comunitats autònomes, ni s'ha mencionat per ningú. Què ha passat més? Lito més. Amb tot això fins a anar a petar a Catalunya. A més, Catalunya és un tema que ha tret directament Alberto Núñez Feijóo,
sí,
queixant-se que no tenia temps de parlar de les mesures, i en canvi treu el tema Catalunya, no sabem a sant de què, però retraient a Pedro Sánchez, que ha de convocar eleccions perquè està governant amb suport d'Esquerra Republicana.
Per tant, entenc que era un tema que volia treure sí o sí, no? Perquè aquesta excusa de que no ha tingut temps per parlar d'altres coses ha quedat en evidència que no era així, no?
Totalment. Què han dit? Doncs el líder del PP li retreu pactes amb l'independentisme. Sánchez li ha acabat retraient què va passar l'any 2017, per què Rajoy va actuar com va actuar i per què no va saber frenar l'independentisme. De fet, Sánchez li acaba dient a Feijó, vostè creu que estem millor en aquests moments, any 2022, octubre, que fa 5 anys, any 2017, octubre? 5 anys després estem millor? Digui-m'ho. Què ha passat també? Que en el primer torn Feijó no ha contestat i llavors ja no tenia més torns de paraula.
També hi ha hagut les respostes dels polítics catalans. Arnau, en aquest cas ho has seguit tu. Alguna intervenció, alguna cosa destacada?
Doncs mira, tot i ser, com dèiem ara, un debat sobre fiscalitat, sobre economia, els partits independentistes també s'han centrat sobretot en el que els interessava, en la qüestió catalana. Esquerra demanava a Sánchez que deixi d'una vegada la repressió contra els independentistes. El president espanyol els demanava més compromís pel diàleg. Per la seva banda, Junts demana que es compleixi l'execució pressupostada i que no s'enganyi més als catalans. Però el més curiós és que en aquest cos a cos dels independentistes amb Sánchez, Junts ha aprofitat per colar-hi alguns retrets contra Esquerra. El dard, ara l'escoltarem, el llançava Josep Lluís Clàries.
Però claro, este maltrato a Catalunya tiene un responsable máximo, que es usted, y unos colaboradores necesarios que son una formación política catalana que a pesar de los malos resultados, año sí, año también, le van aprobando los presupuestos. I això alguns ho haurà d'explicar algun dia.
Una referència clara, evidentment, a Esquerra Republicana. Per cert, d'aquesta hora encara estem esperant la resposta de Pedro Sánchez a Clarías, aquest tall que escoltàvem ara, i a tota la resta de grups petits a qui encara no ha respost.
Déu-n'hi-do, doncs com s'està allargant també aquesta sessió al Senat. No sé si hi ha hagut algun altre tema polèmic durant la sessió, allò que sentim, aplaudiments o xiulets en algun moment.
Mira, una de les imatges l'hem vist durant la intervenció de Mireia Cortés, d'Esquerra, quan parlava sobre la judicialització. Doncs bé, la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, just en el moment que Mireia Cortés parlava de la judicialització, deia que era un laberint, Yolanda Díaz se li veia clarament, com deia, otra vez con esto. Esbufegava Yolanda Díaz i amb cara de pomes agres deia alguna cosa així com otra vez con esto.
Recupereu el vídeo perquè és molt eloquent. L'ha penjat a les xarxes l'Arnau Mañé. Es nota que és un dels temes que tenen molt parlats la coalició PSOE amb Podem, i és la imatge de Yolanda Díaz, mou tot el cos i diu otra vez. Se li llegeixen els llavis perfectament.
És a dir, no s'ha sentit, però es pot llegir el que diu.
No, s'entén perfectament, no s'escolta perquè ell estava a la tribuna dels ministres just al costat de Pedro Sánchez. De fet, aquest otra vez li diu directament a Pedro Sánchez. I després, quan es torna a girar cap al president espanyol, sí que és veritat que torna a dir alguna cosa amb aquesta mateixa cara, però ja és més difícil llegir els seus llavis.
En fi, Jordi, també et volia preguntar si, més enllà del que passa davant de les càmeres, pel que tu veus en aquesta relació del dia a dia, creus que la relació entre Feijó i Sánchez és bona? No sé si abans es coneixien de res o no es coneixien.
Sí que es coneixien perquè, com a president gallec, Alberto Núñez Feijó havia despatxat uns quants cops a la Moncloa. De fet, sorprèn força el debat aquesta tarda, perquè s'han retret converses que havien tingut en el passat, un com a president autonòmic, l'altre com a president espanyol. Però és veritat que no tenen una bona relació. No és tan dolenta com en Pablo Casado. En Pablo Casado havien partit peres. En Pablo Casado era molt lleial a Rajoy, i Rajoy i Sánchez no es parlaven absolutament per res després d'aquell cara a cara electoral, i això va durar molts anys. Casado, no oblideu, l'havia qualificat sempre d'un president d'un govern il·legítim. Això al PSOE li feia molt mal. Feijó, aquest extrem, l'ha arribat a negar, perquè a més és un extrem de l'extrema dreta, que utilitza habitualment Vox i que el PP es va apuntar al carro a sumar. Però no tenen una bona relació. I això es nota molt, moltíssim, en els retrets constants. Recordeu, fa un mes, que era el primer cara a cara que tenien tots dos, Sánchez va anar de dret al coll amb aquella insolvència o mala fe que va repetir tantes vegades. Avui Sánchez no hi ha anat tant, però sí que Feijóo ha entrat amb una altra actitud també molt més beligerant amb el president espanyol.
També, Armen, clar, ahir teníem els resultats del CIS, que indicava aquesta recuperació, explicàvem ahir, quasi inèdita del PSOE, i en canvi aquesta caiguda del PP. No sé si això s'ha notat avui d'alguna manera en aquest cara a cara entre Feijóo i Sánchez.
No s'ha notat. De fet, tots dos partits no solen polemitzar sobre el CIS més enllà de la valoració que sentim habitualment, que el PP no es creu el CIS, el PSOE sí que el posa en valor, el PP defensa les enquestes de diaris propers a la dreta o simpatitzats més de la dreta, Mundo, ABC, Razón, que són enquestes força diferents del CIS i enquestes força diferents d'altres diaris com poden ser La Vanguardia o El País, que tampoc s'acosten al que diu el CIS, però queden molt lluny d'aquestes majories tan àmplies que donen els mitjans de la dreta al Partit Popular. Hi ha un altre element, Anna, que sí que és remarcable, que és fa 5 dies que estem esperant l'acord per renovar els jutges del CGPJ.
Home, fa 5 dies, anava a dir com oficialment, però fa molts més, no?
Fa 4 anys que s'espera. Però, en tot cas, ens van parlar fa 6 dies d'un acord imminent, donant per fet passadissos del Congrés, passadissos del Senat, et mous per ministeris, que l'anunci seria previ, precisament, a aquesta sessió del Senat, a aquest cara a cara entre Sánchez i Feijóo. Des de les files del PP s'apunta que sí que s'ha avançat, el govern espanyol manté el secretisme.
Sí.
Però el mateix Alberto Núñez Feijóo, quan sortia de l'hemicicle per haver marxat, és dels pocs que ha marxat, no hi és en aquests moments, sí que ha dit que no estava clar que l'acord arribés aquesta setmana. Llavors, és el paradigma de la política. Estem davant d'una sessió al Senat on ha suposat eixamplar encara més el divorci a nivell ideològic, a nivell de posar-se d'acord amb mesures essencials que necessita un estat, un divorci que creix i res faria pensar que hi pogués haver un acord imminent amb la renovació del poder judicial. És veritat que la pantomima de la política estem acostumats a moltes sorpreses, però vaja... Veurem què passa en els propers minuts, hores.
Josep Manel, que en parlàvem també just fa una setmana, també, no? Que dèiem, a veure si dimarts que ve ja... I res, no? Tampoc sembla que això s'allarga...
Bueno, a més, semblava que de la darrera reunió, per exemple, quan li preguntaves per la relació entre el Feijóo i el Sánchez, havia sortit alguna cosa positiva i els dos van sortint amb la idea de que sí, que era possible aquest acord, no? I van passant els dies i això que era imminent ha deixat de ser-ho, perquè quan passa una setmana...
És que allò, la sorpresa, Silva, la sorpresa, Silva, és que a mesura que passen dies anem coneixent més coses del que va passar allà dintre. Al final el tema és que aquella reunió, Sánchez no tenia cap mena de confiança en que alguna cosa es pogués desencallar, i hi ha un moment quan passa mitja hora de la reunió que estan parlant exclusivament d'això, o sigui, tot i estar 3 hores tancats, no van parlar en principi de res més, al cap de mitja hora és quan Sánchez veu que la cosa va seriosament, canvien el registre tots dos del tom al qual estaven parlant, i precisament per això s'ordena que entrin els dos negociadors dins la reunió. Félix Bolaños, per una banda, pel govern espanyol, i Esteban González Pons, per l'altra. Llavors, allà és on hi ha un moment que és un canvi de xip que diu, que això va en sèrio, que això en aquests moments podem canviar-ho de veritat. I si és veritat, això és l'excepció de les últimes reunions que havien tingut amb Alberto Núñez Feijóo, però una flor no fa estiu, i menys en política.
En fi, doncs veurem què és el que acaba passant també en aquest sentit. Jordi i Arnau, moltíssimes gràcies. A veure si no triga gaire a acabar-se aquest post cara a cara al Senat.
A vosaltres, bona nit.
Que vagi
bona
molt bé. Bona nit, fins demà. En fi, doncs això és tot el que he donat així fins ara, aquest cara a cara al Senat. No sé si voleu comentar alguna de les coses que han explicat tant el Jordi Armenteres com l'Arnau Mañé, d'aquesta picabaralla entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo, que, com dèiem, havia de ser un cara a cara per parlar d'aquesta gestió econòmica de la crisi, però que, com sempre, s'ha acabat parlant també de Catalunya, Laura.
Sí, és que, de fet, Catalunya, així com la relació entre el govern espanyol i els seus socis de govern, com concretament Esquerra Republicana i Bildu, és un element que continua crispant i de forma molt forta els nervis a la dreta, no? Que, a més, sempre aprofita Catalunya perquè sap que això mobilitza una part de l'electorat, perquè sap que la catalanofòbia genera rèdits electorals, no? I també tota la qüestió de la llengua, que a mi també em sembla bastant rellevant. Mentre existeix un clima de cert entendiment entre Esquerra Republicana i el PSOE en relació amb la qüestió lingüística i a les escoles, tal com s'està desllorigant aquesta qüestió, i hi ha debat més ciutadà que entre els dos, entre aquests dos partits. En canvi, el Partit Popular utilitza aquesta qüestió, no?, temes com aquests, per intentar atiar odi, perquè sap que això també genera molts rèdits electorals, no? I, de fet, en aquest sentit, Feijó té un problema aquí, perquè jo crec que, malgrat que hi hagi mitjans de comunicació que hagin vengut a la imatge del moderador Núñez Feijó, realment, amb qüestions com matèries com la lingüística, que jo crec que, i vaig enrere, jo crec que aquesta idea o aquest imaginari de vendre Feijó com un líder moderat serveix també com a contrapunt a l'ayusisme que hi ha també dintre d'aquest partit, no? Però en qüestions com el tema de la llengua, Feijó surt d'aquesta imatge de moderació per parlar moltes vegades d'una forma molt beligerant de la llengua o per utilitzar expressions tan desafortunades i tan bulos i tan fake news i tan terribles, no?, com per parlar d'apartheid lingüístic quan deia que el castellà era perseguit a Catalunya, no? Per tant, això que en aquesta classe de debats, quan s'atia l'odi envers els catalans, envers Catalunya i envers la llengua, queda molt palès que, malgrat que hi hagi mitjans de comunicació que estiguin fent aquesta operació de moderació, no?, pel que fa el líder del Partit Popular, doncs no ho és tant quan hi ha elements concrets que li crispen particularment els nervis. I en relació, i acabo amb això, en relació amb el comentari que ens estaven explicant que havia fet Yolanda Díaz sobre
aquest gest, no?,
aquest gest d'altra vez, no? És que, clar, hem escoltat els últims dies a Yolanda Díaz creient o explicant que Catalunya ja ha passat pàgina, no?, que ja està per unes altres coses, i considerant que el govern espanyol havia complert amb els seus compromisos, però en termes relatius a la judicialització està clar que no. Existeix encara una macrocausa contra l'independentisme, existeix encara un judici als membres de l'anterior mesa, existeix encara encausats pendents de judici, no?, i que, per tant, i a més un compromís no complert, que és en relació amb el delicte de sedició, que el govern espanyol no ha avançat en aquesta matèria, i que si no ho fa a finals d'any, doncs probablement l'any vinent, que és any electoral, no es desllorigarà, no? Per tant, otra vez, doncs sí, tantes vegades com sigui necessari, fins que es compleixin els compromisos mínims que s'havien adquirit.
Anna Saez.
Sí, és que dono la sensació que tothom s'ha quedat al punt de partida i tothom va parlant sense dialogar, no?, sense interactuar entre ells. Això tampoc hi ajuda massa el fet de que, doncs, Feijó, que el fet de no ser diputat, fa que aquests cara a cara s'han de fer al Senat. Al Senat això només es pot fer cada 6 setmanes, em sembla que són. Ell només té 15 minuts per parlar i 5 de rèplica, i això el que...